Molt bon dia a tots i totes les nostres oients. Jo sóc l'Aleix Climent, tècnic d'ocupació de l'Espai Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Salt. Durant la propera mitja hora, com cada 15 dies, escoltareu el programa L'Em al teu costat, anem per feina. Ràdio Salt, freqüència 97.7 de l'FM, 97.7 de l'FM. Els horaris d'emissió, com sempre, doncs, són els divendres a la 1 i mitja, els dissabtes a les 9 i a les 6 de la tarda també, i els diumenges a les 7 de la tarda. Recordem, els divendres a la 1 i mitja del migdia, els dissabtes a les 9 del matí i a les 6 de la tarda, i els diumenges a les 7 de la tarda. Aquest espai, com sempre diem, consisteix en una finestra de difusió d'informació d'interès a l'àmbit laboral, tant a nivell d'ofertes de treball, cursos d'interès, entrevistes a actors amb informacions valuoses a aportar en matèria laboral, així com moltes altres coses. El passat dia 14 de maig es va complir un any des que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea resolgués, en una de les seves sentències sens dubte més populars, que els empresaris registressin, estaven obligats a registrar la jornada laboral diària que realitzaven els seus treballadors. A més, l'empresari ha de mantenir el registre d'aquest horari durant un període de 4 anys per tenir-lo tant a disposició dels treballadors com dels seus representants legals sindicals, però sobretot d'inspecció de treball, perquè, en cas que sigui procedent, imposi la sanció corresponent en cas que es compleixi la seva obligació. Aquesta sentència, incorporada ja normativament a Espanya, venia provocada per evitar una situació que lamentablement es produeix molt al nostre país, que és la gran quantitat d'hores extraordinàries no remunerades que es realitzen, fins al punt que, segons dades del propi govern, arribava al 48% dels treballadors. 48% dels treballadors és moltíssim, gairebé la meitat. Tot i que encara estem pendents de rebre dades oficials sobre el compliment per part dels empresaris d'aquesta mesura, tot indica que, en part, també gràcies al fet de la campanya d'inspecció de treball que es va destinar a vetllar pel compliment d'aquesta normativa, s'ha avançat molt en aquest sentit. En tot cas, tot i la regressió d'alguns drets laborals a la que hem assistit en els últims temps, de tant en tant també s'aconsegueix alguna millora, alguna bona notícia com aquesta. En tot cas, és una qüestió a celebrar. Vinga, va, comencem.
Espai de difusió d'ofertes de feina. Ocupa't amb l'Emo.
Durant aquests dies hem gestionat algunes ofertes de treball, a més de les que ja us vam presentar fa 15 dies, que avui també ho recordarem, però que en tot cas són bastant interessants. Per tant, som-hi, anem per feina, anem a veure de quines ofertes de treball es tracta. En primer lloc, ens ha arribat una oferta d'operari o operària de neteja. Es tracta d'una oferta de caràcter temporal en una empresa que és especialitzada en serveis de neteja. Els requisits que es demanen, doncs, són els següents: experiència de 6 mesos en lloc de treball de caràcter similar, tenir finalitzats els estudis primaris, tenir una edat d'entre 25 i 50 anys, parlar tant el català com el castellà, com és obvi, i tenir carnet de conduir i vehicle propi. A més, les competències que aniria bastant bé tenir per desenvolupar la feina que realitzarà són les següents: capacitat d'aprenentatge, en primer lloc, agilitat per fer les diferents feines les que segurament s'haurà de disposar per fer, capacitat de treball en equip i de col·laborar amb els companys de feina i acceptar instruccions que puguin venir de superiors jeràrquics. Les funcions del lloc de treball són senzilles, fonamentalment tasques de neteja, d'empreses, de supermercats, de pàrquings, d'obres, etc., i també es desenvoluparien tasques de neteja de vidres. Per últim, les condicions que s'ofereixen són les següents. Com hem dit, és un contracte temporal, en concret d'obra i servei determinat. La jornada és completa, 40 hores, amb la pràctica certesa que realitzaran hores extres. L'horari, en principi, és de dilluns a divendres, però hi haurà la possibilitat, de tant en tant, no segur, de fer algunes hores als caps de setmana. La incorporació és immediata, per tant, s'ha de tenir una disponibilitat immediata, i el salari aproximadament és d'uns 1.300 euros bruts mensuals. Les persones que compleixin amb aquest perfil i estiguin interessades poden enviar el seu currículum a la direcció de correu electrònic que ara diré. És borsadetreball@salt.cat. borsadetreball@salt.cat. La referència que heu de posar a l'assumpte del missatge és oferta número EMO200503, netejador o netejadora. Repeteixo, oferta número EMO200503, netejador, netejadora. Seguidament, també tenim una nova oferta de treball que ens hem arribat, que és la d'administratiu o administrativa per fer substitucions a l'estiu. En aquest cas, es tracta d'una oferta de treball temporal per la cobertura de vacants amb motiu de vacances dels treballadors. Les feines es podran realitzar als diferents serveis que hi ha a l'Hospital Trueta i a l'Hospital Santa Caterina de Sal, l'Hospital Trueta Girona i a l'Hospital Santa Caterina de Sal, com he dit. Els requisits que es demanen doncs, són els següents. Un any d'experiència en lloc de treballs de caràcter similar, un títol de grau mitjà en documentació administrativa o de grau superior en gestió i documentació sanitària, tanmateix qualsevol altra formació en qüestions de gestió administrativa serà valorable. Es demana també un bon domini de les diferents eines informàtiques i també, com abans, parlar el català i el castellà. Les competències que també aniria bé tenir per desenvolupar la feina bàsicament són les següents. Doncs, com a tot arreu on es tracta amb el públic, bon tracte de cara al públic, dinamisme i polivalència, compromís, iniciativa i unes bones habilitats comunicatives. Són requisits, en aquest cas, o competències molt bàsiques. Les funcions del lloc de treball són tasques administratives, com podrien ser l'atenció al públic de manera presencial, telemàtica o telefònica, la programació de cites, la resolució d'incidències i l'arxiu de documentació. Per últim, les condicions que s'ofereixen en aquesta oferta són contractes temporals, com hem dit al començament, en aquest cas de duració màxima de 3 mesos. Una jornada completa, que seria de 40 hores, amb la pràctica certesa de que es podrien realitzar també hores extres en algun cas, però bueno, en aquest cas tampoc és tan probable com en l'oferta anterior. L'horari pot ser tant en torn de matí com en torn de tarda. És intensiu, en tot cas, el torn de matí és de 8 a 3 i el de tarda és de 3 a 10 de la nit. La incorporació també és immediata perquè al juny ja es començaran a realitzar algunes contractacions, per tant també es necessita una disponibilitat immediata i el salari en aquest cas és aproximadament d'uns 1.000 euros nets mensuals. Les persones que compleixin amb aquest perfil i estiguin interessades poden enviar el seu currículum a la mateixa adreça que hem dit abans, és borsadetreball@sal.cat, amb la referència oferta número EMO200502, auxiliar administratiu o administrativa, substitucions. És EMO200502, auxiliar administratiu o administrativa, substitucions. A més, també caldria recordar les ofertes que tenim obertes, que ja vam anunciar fa 15 dies tot just. No estava més recordar-les, per tant, som-hi. Teníem una borsa d'auxiliar administratiu, també es tracta d'una oferta de caràcter temporal a una empresa pública a Girona. Els requisits que es demanen són tenir el títol de cicle formatiu en grau mitjà o grau superior en gestió administrativa o similar, experiència de com a mínim un any en lloc de treball similars, coneixements del paquet Office, en concret aniria bé de Word i Excel, domini, com sempre, de català i castellà, i que es tingui residència a Girona, Salt o Sarrià de Ter. Les funcions del lloc de treball són tasques d'atenció al públic, tant de manera presencial com telemàtica o telefònica, i algunes tasques relacionades amb la comptabilitat. Les condicions que s'ofereixen són semblants a les que hem anat dient, com hem dit, contracte temporal de substitució, amb possibilitat de realitzar una borsa de treball, jornada completa, 40 hores, horari de dilluns a divendres de 8 a 3 i dues tardes de 4 i mitja a 7 i mitja, incorporació immediata i el salari en aquest cas és el que s'estipula segons conveni. Les persones que compleixen amb aquest perfil i estiguin interessades podeu enviar el currículum a borsadetreball@sal.cat amb la referència oferta número EMO200501 auxiliar administratiu administrativa. EMO200501 auxiliar administratiu administrativa. Per últim, també hem de recordar, doncs, com no, en aquesta època de l'any, la campanya agrària. La campanya agrària és una oferta de treball de caràcter periòdic, també de caràcter temporal, a diferents zones de Catalunya. La data d'incorporació doncs, depèn bàsicament de la zona on s'hagi sol·licitat la feina. Com a requisits, es demana únicament experiència d'uns 18 mesos i o coneixements en el sector agrícola, així com els estudis primaris finalitzats i carnet de conduir i vehicle propi. Recordeu que per treballar, requisit indispensable, estar a laboral i tenir vigent el permís de residència de treball. Les zones de major volum de contractació en campanyes agràries són a la província de Lleida, des de finals d'abril fins al mes d'octubre, a la província de Tarragona, de finals d'agost fins a finals de setembre, a la de Barcelona, des de finals d'agost a finals de setembre, i a la província de Girona, des de finals d'agost fins a finals de setembre, també. El sindicat d'Unió de Pagesos, en aquest cas, és qui canalitza les sol·licituds per formar part de la campanya agrària. Cal que entreu a la seva pàgina web i ompliu el formulari d'inscripció. Per més informació, cal que contacteu amb ells. El seu telèfon de la seu de Girona és el 972-410-640. Repeteixo, és el 972-410-640. Trobareu més informació de totes aquestes ofertes de treball que us he explicat ara a les nostres xarxes socials, com sempre, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, i així com a la pàgina de web de l'EMO.
Espai de difusió d'ofertes de formació. Millora la teva ocupabilitat amb l'EMO.
Cursos, doncs els cursos que oferim des de l'EMO, com sempre hem de recordar que són 100% gratuïts perquè estan 100% subvencionats gràcies a l'Ajuntament de Salt i al programa del SOC Treball als Barris, així com gràcies a la subvenció de la xarxa de serveis locals de promoció econòmica de la Diputació de Girona. Doncs som-hi, els propers cursos que oferirem des de l'EMO durant els propers dies, preneu nota, són els següents. El primer, molt interessant, què necessites saber per treballar a l'administració pública? El curs es realitzarà el dimecres 3 de juny, la setmana que ve, de 10 a 12 del matí. El contingut és, bàsicament, es farà una pinzellada de tot el que es necessita saber per entrar a treballar a l'administració pública, tant des del que fa al procés d'inscripció, com requisits bàsics per accedir als processos selectius, mèrits recurrents que us poden anar bé per augmentar puntuació, condicions laborals, temaris bàsics, escales, salaris, etc. Intentarem fer una pinzellada a tots els elements que creiem que són importants perquè que heu de saber per poder accedir a la funció pública, en aquest cas. Els col·lectius destinataris doncs, són persones en actiu o a l'atur que tinguin interès en intentar accedir a la funció pública sense cap altre requisit addicional. En següent lloc, tenim un curs en anglès, en aquest cas, es diu Improve Your English for Work, que és millorar el teu anglès de cara al món laboral. La data, en aquest cas, és la setmana del 8 al 12 de juny, de 10 a 11. És cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Durarà entre una hora i una hora i mitja, tampoc ara mateix es pot tancar exactament l'horari que tindrà, la durada que tindrà, però bueno, en tot cas, això, preneu notes, cada dia. El contingut, doncs, es tractaran estructures gramaticals essencials, bàsiques, es farà un repàs de temps verbals, s'aplicaran els conceptes apresos a l'entorn laboral després. En resum, es farà un repàs de l'anglès bàsic necessari per desenvolupar-se en un entorn laboral on s'hagi d'utilitzar amb una mínima soltura la llengua anglesa, per tant, també molt interessant. Col·lectius destinataris, persones en situació d'atur o en actiu que volen repassar els fonaments de la llengua anglesa, sense massa més cosa. Després, tenim un curs. Aquest donarà temps de tornar-lo a anunciar, però bueno, és prou interessant com perquè ja l'anunciem a aquestes alçades. Serà el proper 15 de juny de 10 a 12. El curs és Vols treballar la campanya agrària? És una pregunta que en la que es donarà resposta doncs, a aquesta qüestió. Com treballar la campanya agrària? S'explicaran diverses coses. Repeteixo la data, és dimecres 15 de juny de 10 a 12. El contingut del curs doncs donarà informació sobre el que consisteix la campanya agrària, sobretot a la província de Girona. S'explicarà com contactar amb les empreses del territori, com presentar la candidatura per aspirar a la feina, etc. També una pinzellada general a tots els elements necessaris per entrar a formar part d'aquesta campanya agrària. Col·lectius destinataris, doncs població activa de tot tipus, en actiu, a l'atur, afectats per ERTOs, etc. Tothom qui ho vulgui. Per apuntar-vos als cursos, trobareu tota la informació necessària a la pàgina web de l'EMO. És emo.viladesalt.cat. emo.viladesalt.cat. També podeu trucar al nostre telèfon, si ho preferiu. És el 972 40 52 95. Repeteixo, 972 40 52 95. També, com sempre, doncs, més informació la trobareu a les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn. Estem a tot arreu.
L'entrevista. L'EMO t'apropa a la realitat del món laboral.
Doncs a l'entrevista d'avui parlem amb la Gemma Martínez, orientadora laboral del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que dinamitza, juntament amb la seva companya, la Raquel Fuentesal, el Servei de Recerca de Feina Aula Activa de Girona, que en aquest cas està ubicada a Salt. Les aules actives són un servei que el SOC posa a disposició de les persones usuàries de les oficines de treball per tal de que puguin utilitzar aquesta eina durant el seu procés de cerca de feina, amb l'objectiu, fonamentalment, d'accelerar la seva incorporació al mercat laboral. Les aules actives són espais físics equipats amb ordinador, telèfon i connexió a internet. Disposen, tanmateix, d'una plataforma web amb accés directe als diferents portals de feina i en destaca en concret el portal de feina activa, així com també el personal tècnic que s'ocupa d'assessorar i orientar els usuaris i les usuàries que, de les aules a l'hora de concretar el seu procés de cerca de feina. Si esteu interessats o interessades en participar en les aules actives del SOC, cal que us adreceu a la vostra oficina de treball on us informaran del que heu de fer per apuntar-vos en una. Poden formar part d'aquest programa les persones en situació de desocupació de llarga durada que compleixin tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura. Avui la Gemma intentarà oferir-nos algunes claus sobre com introduir-se exitosament al mercat laboral. Crec que ja la tenim en línia. Bon dia, Gemma.
Hola, bones.
Què tal? Ho he dit tot bé?
Ho he dit tot bé, sí. De fet, atenem tant persones que estan treballant en aquest moment però que volen millorar la seva situació laboral com persones que estan en situació d'atur. Tota persona, si té la disponibilitat i està en procés de recerca de feina, de les comarques gironines, són persones que podem atendre des del servei.
Val, perfecte, em faltava fer aquesta petita puntualització. Bueno, doncs, com ja hem dit a la presentació, treballes a l'aula activa del SOC a Salt. Quin és el funcionament exactament d'aquest servei?
L'aula activa és un espai on la gent que té molt clar de què pot buscar feina, sí? Té com definit les ocupacions, objectius i té les competències necessàries per buscar feina, venen allà i el que fem és treballar precisament doncs, tot el tema de recerca de feina. Treballem com s'estan presentant a nivell professional per poder doncs, explicar amb més efectivitat què és el que poden aportar a les empreses. Treballem també tot el tema del currículum, cartes de presentació, tots els canals de recerca de feina, tant el tema del networking com marca personal i xarxes socials per la recerca de feina 2.0, autocandidatura, no? Tots els canals que poden fer que aquesta persona pugui accedir a les diferents oportunitats professionals que s'estan generant. I també, un cop tenim treballada aquesta presentació i que puguin utilitzar tots aquests canals, treballem els temes de processos de selecció, tant l'entrevista com altres proves de selecció doncs, més habituals que s'estan fent en l'actualitat, com també la planificació de la recerca de feina.
Molt bé, en parlarem, ara et preguntaré sobre totes aquestes qüestions una mica per orientar tots els nostres oients. En tot cas, oferiu serveis d'orientació laboral, veig que en aspectes molt variats i que completen tot el procés de cerca de treball, de buscar de feina. La gent sol quedar satisfeta amb els resultats que obtenen a través d'aquest servei?
La veritat és que la valoració és molt positiva. De fet, tenim més gent que ve recomanada per gent que hem assistit que no pas que ens pugui venir derivades, eh? Vull dir que, en general, el boca a boca també entre les persones que anem atenent fa que anem tinguent doncs, més participants. Llavors, també tenim coordinació amb serveis del territori, però, bàsicament, a vegades ens sorprèn que pot venir més gent recomanada per als participants que no pas per als altres tècnics orientadors que hi ha al territori, sí.
Home, Déu-n'hi-do, això és un indicador de que realment sí, queden contents, per tant, ho recomanen, a partir d'aquí teniu noves demandes, així que sí, que es podria dir que sí, que queden molt contents. Llavors, anant més a preguntes sobre recerca de feina en si, mercat laboral, a través de quins canals és més recomanable buscar feina avui en dia?
Ara, jo diria, i insistim molt a l'aula activa, que és important utilitzar tots els canals, i també és veritat que depèn molt de la persona, del seu perfil, i que és important, en aquest cas, fer assessoraments personalitzats, eh? De totes maneres, com a pregunta així, parlant més en general, està clar que podem accedir a més oportunitats professionals mitjançant networking, que seria el que és la xarxa de contactes, i la candidatura espontània, va? El tema de l'autocandidatura. Com que sabem que només un 20% de les ofertes de feina es publiquen i que hi ha un 80% de mercat ocult, que serien aquestes oportunitats que no es publiquen mitjançant ofertes, i aquest mercat només hi podem accedir mitjançant aquests dos canals, tant els contactes, no? Que seria allò, una persona de la meva xarxa que se n'entera d'un lloc de treball que cal cobrir, m'informa d'aquesta oportunitat perquè jo prèviament li he fet saber de què busco feina. No? I llavors també doncs, accedir a través d'autocandidatura, que seria quan hi ha una persona doncs, que us ofereix directament per iniciativa pròpia a l'empresa. De fet, hi ha experts que afirmen que un 75% de les persones que troben feina ho fan mitjançant contactes. Per tant, és un dels canals més a tenir en compte, segons aquesta data. És un dels canals més importants. De totes maneres, cal també analitzar les competències de cada persona, les seves dificultats en tenir una xarxa de contactes prou àmplia, habilitats socials, és a dir, que sí que és el canal estrella, networking, i després hi afegiria autocandidatura, però en cada cas és important. Llavors, perfils que tenen molt, molt clar i que tenen, encaixen amb les competències i els requisits que es demanen, doncs això, ofertes que es publiquen també en portals genèrics, si encaixa, doncs també doncs són canals que estan funcionant, però ja et dic, no hi ha totes les oportunitats publicades, eh? Cada canal té els seus avantatges i inconvenients.
D'acord, o sigui que suposo que tothom té bastant en ment que la millor manera de buscar feina molts cops doncs, és entrar als portals típics, no sé, LinkedIn, Infojobs, diversos que hi ha, però desconeixia realment aquesta dada d'aquest volum tan important d'ofertes de feina que realment no es publiquen a cap portal. Per tant, sí, com bé deies, el networking passa a ser una eina fonamental també per accedir a moltes altres oportunitats laborals que d'altra forma no es podria accedir.
Exacte, hi ha molta gent que limita bàsicament la recerca a aquests portals típics, no? Infojobs, Infofeina, Feina Activa, fins i tot, però llavors no són els que donen més oportunitats. Ara parlaves del LinkedIn, de fet el LinkedIn no seria un portal per trobar ofertes de feina, sinó més que res és un portal per poder generar una xarxa de contactes. Per tant, és l'eina ideal, en aquest cas, doncs, per poder treballar tota aquesta estratègia, per poder ampliar i cuidar la xarxa de contactes. Vull dir que LinkedIn sí que és una bona eina, per poder doncs, optar no? i buscar estratègicament mitjançant aquest canal. Hi ha la part offline, però evidentment a nivell online és la xarxa social professional també per excel·lència o que hi ha més usuaris en aquests moments.
D'acord, perfecte. Sí, sí, LinkedIn veig que hi ha de tant en tant algunes ofertes també, però potser sí que té una mica més aquesta funció que tu comentaves. En tot cas, he vist que també oferiu serveis de planificació de la cerca de treball. En què consisteix exactament aquesta planificació? Quina és la millor manera per planificar una cerca de treball?
Vale, en el servei que dinamitzem sempre parlem de la importància de tenir un horari. Val? Sent flexible, evidentment, no sent quadriculat, però tenir un horari que contempli doncs, un temps que necessito per fer les accions de recerca de feina, però també a la vegada un temps lliure, no? També per aquesta necessitat de desconnectar. No? La persona no pot estar 24 hores al dia amb el xip de recerca de feina, i és important, doncs, això, poder desconnectar. Recomanem, sobretot, escriure les tasques que hem de fer i prioritzar aquestes tasques, no? que es valorin doncs, les més importants, i posar-hi una data, un termini a cada tasca. Val? Si posem com una data d'entrega, val? Una data en la que volem tenir la tasca realitzada, la veritat és que es treballa més ràpid i és més eficaç. I llavors també reflexionem no? sobre mals hàbits que ens poden robar el temps. Si jo estic fent recerca de feina, tinc totes les xarxes socials obertes, tinc el WhatsApp no? del mòbil que em va sonant, tot això també em està dificultant doncs, aquesta eficàcia en què jo tingui l'atenció plena amb el que he de fer i amb el que he proposat fer. Creiem que tenir un horari i una organització de les tasques doncs, ajuden a això, a optimitzar aquest temps. I, de fet, si llegim experts i així, hi ha gent que diu no, que si tu mateix t'escrius un horari, el fet d'escriure'l augmenta el grau de compromís en complir-lo. I tenir un horari fa que tinguis el temps necessari per totes realment aquestes accions necessàries de recerca de feina, que moltes vegades si anem fent sobre la marxa fa que doncs, passen les setmanes i no hem dedicat suficient temps doncs, a aquestes tasques que són tan importants per aconseguir una oportunitat professional.
D'acord, o sigui, entenc llavors que és una mica un servei bastant encarat a aprendre que la gent sigui eficient i eficaç també a l'hora de buscar feina, planificant molt bé el seu temps. Potser és una cosa que la gent no té suficientment en compte. En qualsevol cas, un cop sentat això, quina és la millor manera de presentar-se professionalment?
Primer de tot, abans de presentar-se, seria com important aquest autoconeixement, no? El fet que treballem, no? La persona ha de tenir molt clar, abans de presentar-se a nivell professional, qui és, no? Les ocupacions per les quals busca feina, els seus interessos i motivacions i les seves competències professionals. I et diria que fins i tot els valors, no? És important tenir identificats els valors perquè moltes vegades em poden seleccionar però els valors que tinc també perquè encaixin amb l'empresa. Això ho he de tenir clar. I després, quan ens presentem, ja sigui mitjançant un discurs més verbal, un escrit o, no sé, una resposta a preguntes que ens poden fer quan ens inscrivim una oferta, o mitjançant la presentació que podem fer mitjançant el currículum, cal ordenar tota aquesta informació per comunicar-la doncs, amb la màxima efectivitat. Cal comunicar bé, sobretot el que podem aportar. Val? Quan treballem la presentació és molt comú que les persones es presentin més comentant el que han fet en un passat que no pas en el que poden aportar en un present i en un futur, no? El que s'ha fet al passat ja està contemplat al currículum. Cal presentar-se explicant qui som en el present i què és el que podem fer. És important això, treballar bé aquest discurs verbal i l'escrit de presentació i que tot això, treballar-ho i preparar-se no significa que llavors ens ho haguem d'aprendre de memòria, perquè llavors perdem autenticitat i entusiasme, però sí que està bé aquesta reflexió, aquest veto preparat, perquè llavors el discurs doncs, flueixi amb més facilitat. I ens presentem per escrit, evidentment que no hi hagi errors com faltes d'ortografia, de redacció, que això dona molt mala imatge. És com no, un sentit comú, però moltes vegades doncs, passa que hi ha faltes importants. I si ho fem presencialment, també en aquesta presentació, cuidar aquesta imatge personal.
Has mencionat la carta de presentació, és una de les eines fonamentals, evidentment, per presentar-se un mateix. També ho és el currículum, com tothom sap, potser és l'eina més característica o més coneguda. En tot cas, dèiem això, el currículum, la carta de presentació, són eines fonamentals. Quina és la clau per fer un bon currículum i una carta de presentació competitives? Has dit algunes coses, suposo que en tens algunes més per dir.
Sí. A veure, és clau, sobretot, crec que és el més important, és adaptar tant el currículum com la carta a l'oferta i a l'empresa a la que la persona s'està oferint. Com també doncs, que aquestes eines incloguin doncs, el que són les paraules clau. No? Les paraules clau serien les que defineixen aquesta persona com a professional, que no deixen de ser precisament doncs, aquestes l'ocupació, les competències, fins i tot els estudis, però sobretot, bàsicament, són les competències. Serien aquestes competències més tècniques, que són els coneixements que té. És important tenir-los detectats per saber-los explicar. Competències més de base, que serien coneixements en noves tecnologies, carnets professionals que pot tenir. I molt important també el fet d'aquestes competències més transversals, que serien més habilitats o aptituds més personals, no? Tenir iniciativa, proactivitat, com dèiem ara, el fet de saber treballar col·laborativament, no? Organització, aquestes personals. Llavors, tenir clar en tot moment que el currículum, això si escoltem molts professionals de recursos humans ens ho diuen, no? El currículum ha de cobrir la necessitat que té l'empresa i els professionals destaquen que aquest currículum, a qui ha d'agradar i ha de ser útil, és a la persona que ha de seleccionar. No? Per tant, quan fem aquestes eines, tant el currículum com la carta, és important pensar en l'oferta i pensar en l'empresa. No tant allò que dius, a mi m'agrada així o m'agrada això, no, allò comunica bé la informació que l'empresa necessita per cobrir aquell lloc de treball. I dit això també, llavors, característiques, no? Un currículum ha de ser breu, màxim 2 pàgines, evidentment ben estructurat, sintetitzar, hi ha gent que explica molt les funcions, és sintetitzar, citar-les, és important, però citar-les. Evidentment actualitzat, que hi hagi dades personals, i tenir en compte, doncs, això, que s'ha de sortir també tasques, èxits, assoliments, ha de tenir una tipografia adequada, vale? I la informació que s'hi presenta ha de ser coherent i sincera, eh? Vull dir, el fet de mentir en un currículum fa que ràpidament puguis perdre la confiança en aquella persona i, evidentment, parlem moltes vegades de deixar de posar informació, obviar-la, perquè si és una informació que no pot beneficiar no cal posar-la, però mai mentir. Llavors, sí que és veritat també que hi ha diferents tipus de currículums i llavors sí que això ja seria també un assessorament més personalitzat, eh? És bo doncs, estar ben assessorat de quin és el currículum que en cada cas doncs, pot beneficiar més perquè hi haurien com diferents característiques. Ara, el currículum que es porta molt, en un primer apartat, posar el que seria una definició del perfil professional, que seria una persona ja detalla breument qui és com a professional i les competències més destacades que té i que sap que poden ser útils per a aquella oferta o per a aquella empresa. O hi ha vegades doncs, gent en comptes, potser gent amb menys experiència, que en comptes de fer la definició del perfil el que fa és doncs, un apartat amb l'objectiu professional. I llavors, pel que fa a la carta, simplement, la carta... No repetiu el que diu el currículum, perquè si no és absurd, sinó parlar en present, detallant sobretot per quina ocupació t'ofereixes, que hi ha gent que ho fa molt genèric, no? De dir, m'ofereixo per on el meu perfil encaixi. No, és comunicar amb efectivitat. Per quina ocupació tu ja saps que et pots oferir... Sí,
que certament sigui una mica adaptable, tant al currículum com la carta de presentació, a l'oferta per la qual t'estàs presentant, no?
Exacte. La idea és que jo, clar, si he fet moltes cartes, puc tenir doncs, una carta, la còpia de les cartes, i llavors aprofito parts de redactat, no? Perquè si no suposa molt de temps cada vegada començar una carta, però sí que en aquell moment es l'adapto a l'ocupació per la qual m'estic presentant, i llavors responc una mica al què puc aportar i què m'interessa de l'oferta i de l'empresa, no? Breument, i sabem que hi ha professionals que no se la llegeixen, però també és veritat que hi ha professionals que ens diuen que si no hi ha carta, descarten el currículum automàticament. Per tant, la recomanació és que hi sigui i que sempre que sigui possible aquesta carta doncs, transmeti emoció, dinamisme, interès, no? Una mínima motivació per aquell lloc de treball i per l'empresa també, sobretot, personalitzar-lo amb l'empresa.
Has apuntat qüestions realment bastant interessants, com per exemple... De pròpia mà, conec a moltíssima gent que no li dona importància tant a la carta de presentació com al currículum i dius que, tot i que evidentment hi ha empreses que no li fan massa cas, n'hi ha d'altres que li presten moltíssima atenció fins al punt de que descarten el currículum si no hi ha carta de presentació. Per tant, això ja en si li dona un estatus bastant important en el procés de cerca de feina. Però bé, situem-nos ja en un escenari una mica més futur. has aconseguit, mitjançant un bon currículum, una bona presentació, una bona carta, el que sigui, ser cridat per una entrevista de feina. Cal una preparació prèvia en si per superar una entrevista de feina o és millor ser espontani allà mateix? Quins serien els secrets, molt entre cometes, per superar una entrevista de feina?
Cal, i ja diria, i tant que cal, no?, preparar-la. És important situar-nos. L'objectiu de l'entrevista és, per part del reclutador, és escollir la professional que millor s'adequa a les necessitats d'aquell lloc de treball que té. Llavors, en aquell moment, voldrà aprofundir en la informació que ja té, que pot ser doncs, mitjançant currículum, si ha mirat també per Google la informació que hi ha a Google, no?, d'aquesta persona candidata, si ha demanat referències, doncs pot tenir una informació prèvia, i és important en aquell moment aprofundir en aquesta informació i comprovar una mica l'estil de la persona i assegurar-se de que la persona és la que encaixa, no?, la persona idònia per aquell lloc de treball. Per preparar-se a l'entrevista, doncs una mica el que dèiem abans, aquest autoconeixement és important i informar-se sobre l'empresa i la feina. La persona quan va a una entrevista ha de saber què pot aportar i què li interessa, ho ha de tenir claríssim per també demostrar-ho, no?, i per poder doncs, comunicar-ho i aprofitar aquell temps breu que té d'entrevista per comunicar-ho amb efectivitat. Cal cuidar la imatge, evidentment la higiene, que ja no caldria ni dir-ho, però a vegades és important recalcar-ho.
Va molt bé refrescar-ho, sí.
I llavors preparar-se també referències per si li poden demanar, còpies de currículum, ubicar el lloc de l'entrevista prèviament, i si és possible també, que això a vegades és una cosa que no se sol demanar, tenir clar també el nom de la persona que t'entrevistarà i si pot ser el rol d'aquella persona, no? Ja pot ser una persona de recursos humans, un responsable de departament, un company, fins i tot, que pugui estar en un futur. Important aquesta informació i clarificar si realment és una entrevista o pot ser que la persona es trobi en una altra prova de selecció de personal. No? Això es pot preguntar quan et citen, perquè moltes vegades ens trobem, no?, que hi ha gent que la citen, va amb l'idea d'entrevista i llavors es troba en un altre tipus de prova. Va ben a preparat, perquè el factor sorpresa sempre pot portar nervis, no?, i et pot doncs, deixar una mica descol·locat. I llavors, si un cop estem dins l'entrevista, evidentment hem arribat puntuals, viure aquella situació com una conversa entre diferents persones que volen col·laborar. ¿Vale? És com l'altre té una necessitat i tu també. I no pensar ni jutjar que t'estan avaluant, són simplement anem a conversar. No? És important tenir present que l'entrevista té aquesta necessitat i l'objectiu de verificar, ja està, cap altre. Llavors, la persona candidata, això, mostrar-se amb autenticitat, actitud positiva, amb coherència i a l'aula sempre destaquem molt el fet de l'empatia, no? Allò, saber o ficar-me en el lloc de l'altre pot ser bo per no jutjar i per poder doncs, ajudar doncs, que aquella conversa flueixi amb naturalitat.
Sí, elements emocionals importantíssims, aquests empatia, bàsicament, sí.
I tant. I ens hem d'assegurar això, no?, que hem transmès aquests interessos, aquestes competències, tot el que podem aportar, i sobretot adaptar el que jo puc aportar i el que jo li explico de mi al lloc de treball que sé que s'està oferint. No? Hi ha molta informació que potser jo puc aportar però que no encaixa en aquell lloc de treball. Per tant, també allò que dèiem d'adaptar les eines, currículum i carta, també m'adapto a segons quina entrevista de treball
estic. Ser concís, no parlar més del compte, sí, exacte.
Exacte, sí, dir-li allò que jo tinc i que realment sé, no?, que pot encaixar en aquell lloc de treball. Llavors, això ho puc obtenir escoltant, no? Llavors, és important aquesta escoltar prèviament i també escoltar doncs, per saber adequar una mica les respostes que jo tinc a la pregunta que em fan. I també llavors és molt important el fet de fer preguntes jo al final. Quan acabi, és el fet de puc clarificar dubtes, no? I llavors també doncs, mostro també interès per aquell lloc de feina, no? Si puc fer preguntes més relacionades amb això, les funcions que hi hauré de desenvolupar, coses, no?, de que jo em visualitzo en aquell lloc de treball i és important saber doncs, com és el funcionament.
Molt bé, sens dubte has apuntat coses molt interessants, algunes bastant desconegudes o que entenc que la majoria de gent no deu conèixer o no li deu prestar suficient atenció. Tot i així, a part de l'entrevista de feina, que sens dubte és l'eina més típica, no?, de selecció de treballadors, a part, he sentit que n'hi ha algunes altres. Quins altres procediments de selecció personal existeixen? Perquè jo personalment no en conec masses més.
Clar, proves de selecció de personal hi ha moltíssimes i si tot podríem parlar ara mateix de gamificació, val? Perquè hi ha moltes empreses que el que estan és innovant molt amb diferents tipus de jocs per poder doncs, conèixer el que seria doncs, la persona candidata i per poder doncs, valorar això, no?, si encaixa en aquell lloc de treball. Llavors, altres proves que em poden fer, doncs a mi em poden fer, per exemple, doncs, testos d'interessos, em poden fer doncs, proves de personalitat perfectament, que també pot ser doncs, mitjançant algun test professional. Llavors em poden fer també testos com serien de més d'aptituds, que serien doncs, aptituds com més intel·lectuals. Uh-huh. Em poden fer proves, com poden ser proves professionals, no? De dir, doncs mira, de ser un electricista no té per què saber comunicar molt bé amb efectivitat la seva feina, sinó et faig una prova i en aquesta prova doncs, em demostres com treballes, no? Uh-huh. Una prova doncs, més manual o una administrativa que li puguin dir, doncs mira, ara mateix doncs, fes-me aquest treball amb Excel, o una prova ficant-te en una situació que estàs fent doncs, desenvolupant una feina que hauries de desenvolupar. Uh-huh. Llavors hi hauria també, a vegades, doncs, l'anàlisi grafològic, no? Vull dir, no és científic, però hi ha moltes vegades que sí que et demanen el fet que facis un escrit, no? Que l'escriguis per fer-te l'anàlisi i llavors valorar també una mica la personalitat que tens sabent allò.
Grafològic, entenc que és llavors a partir de com redactes, però no tant en ja com redactes de, per exemple, quina inclinació tenen les línies, coses d'aquestes o m'equivoco?
Exacte, sí, seria això, eh? Per això t'ho comentava, que potser no és una prova que sigui molt científica, però sí que ens trobem doncs, amb gent de l'aula o amb alguns experts de recursos humans que han estudiat això i llavors es troben doncs, que a l'empresa en la qual en aquest moment estan treballant com a personal de selecció de personal, posen a prova, utilitzen aquestes proves perquè en ells els donen aquesta confiança, eh? I ens trobem amb això. Hi hauria també molt les dinàmiques de grup, no? Que tant pot ser, doncs, planteges un tema moral i veus una mica, doncs, el grup com soluciona aquell tema moral i així sí. També pots analitzar aquestes, més aquestes habilitats comunicatives, no? El saber escoltar l'altre, el respecte, no? El lideratge, la negociació, no? Aquestes aptituds més transversals que us deia abans, que serien aquestes habilitats de la persona, independentment dels coneixements tècnics que pugui tenir. Uh-huh. O també a vegades no són dilemes morals, eh? També pot ser doncs, això, un treball en grup d'una feina en concret que és similar a una que es pot desenvolupar la feina i llavors observes molt bé com es comporten aquestes persones. I aquestes proves van molt bé perquè la persona desconnecta ràpidament del lloc on està sí. I es mostra moltes vegades amb molta autenticitat.
No? Molta més naturalitat, doncs, clar.
Exacte. I llavors hi hauria, jo què sé, les altres centres d'avaluació, per exemple, no? El fet de poder fer un sopar amb diferents doncs, directius, amb diferents companys, i vulguis o no, aquest sopar està seguint doncs, una prova perquè t'estan observant, t'estan analitzant, no? O el fet de professionals que els posen temporalment, els paguen un viatge 2-3 dies, els posen temporalment en un servei que tenen potser en una altra província o en un altre lloc, la persona es desenvolupa doncs, la feina que haurà d'utilitzar i si passa amb èxit aquella prova, després és el candidat que es queden pel centre logístic o pel centre que tenen doncs, en el territori pel qual doncs, volien contractar la persona. No sé, em sembla que no me'n deixo massa cap.
Déu-n'hi-do, ja... si n'hi ha més amb les que ja has apuntat, vull dir, crec que els nostres oients ja en tindran de sobres. De fet, aquesta última que comentaves, en ocasions que he vist les oposicions que es fan per accedir a ser treballador de la Unió Europea, he vist que s'utilitza molt aquesta tècnica. No és tant el procés d'oposició clàssic que es porta més aquí, Catalunya i Espanya, sinó que no et demanen com a tal un temari, però sí que et donen mitja hora per fer una tasca que tu podries fer en el futur, evidentment amb la permissivitat que comporta no haver estudiat concretament un del cap temari en relació al que faràs, però sí per valorar una mica el teu desempeny professional. Així que, bueno, en qualsevol cas, Gemma, moltíssimes gràcies, has aportat coses realment interessants, ens has ajudat i orientat moltíssim. Segur que anirà molt bé aquesta conversa que hem tingut, aquesta entrevista, per molta gent que lamentablement ens està fent arribar aquests dies que han perdut la feina, que estan tenint dificultats per trobar-ne, la crisi del Covid és lamentablement el que està tenint, però en tot cas, insisteixo, ens has ajudat moltíssim. Esperem tornar a parlar amb tu algun dia, Gemma, i que ens segueixis orientant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Adéu.
L'espai de l'oient. L'Emo t'escolta i respon.
Durant els últims dies ens han arribat, lamentablement, com ja comentàvem amb la Gemma, molts correus de gent comunicant diverses situacions, tals com que s'han quedat sense feina a causa de la crisi del Covid. Aquesta potser seria la més recurrent. Tot i que hi ha diverses prestacions pensades per gent que s'ha quedat sense ingressos, començant per tot l'ampli elenc de prestacions contributives que tothom coneix, avui volíem explicar als nostres oients una de les prestacions segurament més recurrents que existeixen a l'actualitat. Aquesta és la Renda Garantida de Ciutadania, una prestació que ofereix la Generalitat de Catalunya, que segurament molta gent la coneixerà pel seu nom antic, que és la Renda Mínima d'Inserció. Seguidament us volem fer una breu pinzellada d'en què consisteix exactament aquesta prestació, que és la renda garantida de ciutadania. És una prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims del que s'entén una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal d'intentar promoure la seva autonomia, participació activa en la societat. Es tracta d'una prestació social de naturalesa econòmica i de percepció periòdica, com ara donarem més detalls. La renda garantida consta de dues prestacions econòmiques. És una prestació garantida, no condicionada a cap factor, subjecte, evidentment, als requisits que estableixi la llei i a que es compleixin els requisits per poder-ne ser beneficiari. D'altra banda, es pot rebre també addicionalment una prestació complementària d'activació i inserció condicionada al compromís d'un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut precisament aquesta necessitat de prestació provocada per un estat de pobresa o proper a la pobresa. Els requisits per poder-ne ser beneficiari són bàsicament els següents. En pot ser beneficiari qualsevol persona que durant els dos mesos anteriors a la sol·licitud tingui ingressos inferiors al 100% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que és l'IRC, IRCC, conegut així. Pel 2020, el llindar d'ingressos se situa en 664 euros al mes, repartits en 12 pagues. Cal que la persona, però, estigui en situació d'atur i que, a més, sigui major de 23 anys. No obstant, si la unitat familiar és de més d'un membre, evidentment, no es poden superar determinats llindars d'ingressos. A 996 euros al mes, si hi ha dos membres, 1.096 si hi ha 3 membres, 1.196 si hi ha 4 membres i 1.208 si sou 5 membres o més. Els beneficiaris tant poden ser, evidentment, persones d'atur, persones sense feina i sense recursos, com pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc. Per tant, si s'està cobrant, posem per exemple, algú constitueix una unitat familiar d'un sol membre i cobra, com dèiem, un subsidi del CEPE d'uns 450 euros, pot optar a aquesta renda garantida de ciutadania. Això és important per tots els nostres oients perquè hi ha molta gent que no ho sap. Es pot estar rebent un subsidi del CEPE, que serien, doncs sí, propers als 450 euros, tot i així, si tu vas per sota del llindar mínim que comentava abans, el 664, per tant, es pot optar a aquesta prestació. A més, també cal que faci com a mínim 2 anys que resideix de forma legal a Catalunya. Cal constituir, com ja hem apuntat una mica, una unitat familiar independent d'una o més membres des de com a mínim mig any immediatament anterior a la sol·licitud. Si es viu en família, cal atendre llindars determinats d'ingressos més elevats, com hem entès i com hem comunicat abans, com és evidentment lògic. La quantia a percebre varia en funció dels membres que hi hagi a la unitat familiar. Un sol membre, 644 euros. Dos membres, 956, tres membres, 1.029, quatre membres, 1.102 i cinc membres, 1.181 euros. Bàsicament, hem apuntat tot el necessari. Si creieu que compliu els requisits i esteu interessats en poder sol·licitar aquesta prestació, cal que consulteu a la web de Treball i Afers Socials de gencat.cat o que truqueu al 900-400-012, 900-400-012, on us informaran dels requisits per accedir a la prestació, us explicaran els documents que heu de portar i us donaran cita prèvia. Un cop es tingui la cita prèvia, cal dirigir-se a l'oficina, que prèviament us hauran comunicat, amb la documentació acreditativa de la vostra situació. En cas de complir tots els requisits i presentar la documentació acreditativa, ja s'iniciarien els tràmits d'otorgament de la renda garantida. La renda garantida és una eina important per evitar situacions de risc de pobresa i la consegüent exclusió social que aquest fet sol o pot comportar. Esperem que tota aquesta informació us hagi estat d'utilitat, tenint en compte totes aquestes correus o totes aquestes peticions que ens havien arribat de molta gent vinculada a l'Hemo de Sal, doncs creiem que era d'especial interès comunicar l'existència de la renda garantida de ciutadania i donar-vos una breu informació sobre com funciona. Doncs això ha estat tot per avui, no ha estat poc, precisament. Recordeu que l'Hem al teu costat, Anem per feina, com hem comentat just a l'inici del programa, s'emet cada 15 dies i el trobareu a Ràdio Sal, que és el 97.7 de l'FM. Els divendres a la 1:30, els dissabtes a les 9 i a les 6 i els diumenges a les 7 de la tarda. També podeu recuperar el podcast del SoundCloud de l'Ajuntament, el SoundCloud de l'Ajuntament de Salt, així com en altres plataformes que us farem saber a través de tots els nostres canals de comunicació, xarxes socials, etc. En tot cas, moltes gràcies per estar amb nosaltres i ens veiem a la propera.